patrocinat per LB Apuestes.es, amb la col·laboració d'Estrella d'Am, Fosprint Plus i Fosprint Esport de Sòria Natural i Carretilles TR.
Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. Al Centre de Dia de la Fundació Roca i Pi tenim molts protagonistes, perquè treballem només per afavorir la recuperació i l'autonomia de les persones grans i les seves famílies, perquè som una alternativa a l'internament residencial, ja sigui temporal o permanent. Descobreix-nos. Centre de Dia de la Fundació Roca i Pi. www.rocaipi.cat i 93 399 4602. Fundació Roca i Pi. Al costat de tothom.
Ràdio Estel.
Zona Mixta, amb David Casany i Marc Vila.
¿Por qué de encima eres tan hermosa y a la vez tan difícil? ¿Por qué han pasado 12 años y aún te quiero a mi vera? Si me trataste como a un club sucio y abandonado, si no comprendes que el Madrid es algo más que una Champions, envidio a todo aquel que ya la ha ganado. Que lo mío no es ir de flor en flor, que yo soy un fiel colchonero. Solo quería ilusionarme con tu cara de apache. Vamos al Leti. Y decirte que hay colchoneros que no vienen de la tormenta. Y a veces la miro y lloro, pensando que la Champions no fue el final. Verla orejuda con todas sus estrellas, estrellas que hoy con el Cholo se pueden tocar, porque eres la copa que necesitamos, vamos, porque eres el sueño de esta ciudad. Sin Mou el Madrid ya es historia, historia que nunca en Lisboa va a ganar. Tanto la quería, tanto que yo, que por la Champions moría. Y eso bien lo sabe Dios, Gila, y donde estés, la orejuda es la reina de mi inspiración, por la que yo sufro, la musa de mi amor. ¡Vamos, Atleti! Esta noche, Mourinho, prepárate, porque el Atleti es lo más grande que hay en el mundo. Y van a jugar los dos de Madrid la final en Lisboa. ¡Viva! ¡Viva el Atleti! ¡Vamos!
Zona Mixta, amb Marc Vila i David Casany.
Què tal? Bona tarda. Avui torna a haver-hi Champions, però abans vull que parlem de la figura del nou entrenador del Barça, perquè sembla que ja s'han decidit. Luis Enrique serà el relleu de Martino a la banqueta blaugrana. Ahir la nit, l'asturià havia estat tranquil i relaxat veient el partit entre el Bayern i el Madrid. Quin partit, també cal dir-ho. Luis Enrique devia estar tranquil perquè no s'hi jugava res i devia estar relaxat perquè el dia abans el Celta havia aconseguit els 3 punts que li faltaven per aconseguir la salvació. Luis Enrique és un malalt del futbol que reuneix els requisits bàsics per triomfar al Barça. experiència, caràcter i, sobretot, cor. Sens dubte, la millor opció per ocupar el lloc que Martí no deixarà a final de temporada. Coneix la casa com ningú. Va triomfar com a jugador i va realitzar un gran treball al Barça B. Després, a Roma, va aprendre tot allò que no ha de fer. I, mentrestant, aquesta temporada, a Vigo, després d'un inici irregular, ha deixat l'equip a la zona mitjana molt abans del que s'esperava. Potser avui alguns culers apostarien pel retorn de Guardiola després de la debacle del Bayern d'ahir. Però això no és possible. Ni Guardiola vol, ni seria bo pel club. És més, el Barça ara necessita un entrenador que no hagi tractat amb els actuals jugadors, que no tingui cap por a prendre decisions dràstiques i que el seu torn compti amb la màxima il·lusió per aconseguir noves fites blaugranes. L'opció Luis Enrique ja la va contemplar la direcció esportiva del Barça l'estiu passat per suplir d'urgència Tito Vilanova, però Sandro Rosell va preferir fitxar en el seu moment el Tata Martino. Luis Enrique era el candidat de Zubizarrete, que estava convençut que el Barça havia construït els seus èxits recents recolzat per tècnics de la casa. No volia experiments ni entrenadors que tinguessin problemes d'adaptació, però és clar. Rosell també va preferir no robar-li el tècnic al Celta a poques setmanes de començar la Lliga en una operació que era clarament de caire hostil. La solució Martino, doncs, no ha quallat. L'argentí ho ha intentat, però fa la sensació que ha perdut el comandament just en el moment decisiu de la temporada. Ara, doncs, Zubizarreta vol que imperi la lògica i el Barça acabarà fitxant, excepte sorpresa majúscula, a un Luis Enrique que estava i està convençut de poder liderar el projecte blaugrana. Les decisions lògiques acostumen a acabar bé i si li asseguren un bon projecte, Luis Enrique acabarà venint. No obstant això, compte, perquè l'asturià és una persona molt exigent que no es deixarà convèncer si no veu clar el pla que li presenten.
Imparable, així descriuria el Real Madrid, que s'ha plantat 12 anys després en una final de la Champions. Diuen que el camí es complica a mesura que avances. De fet, tota la vida té forma piramidal. A mesura que avances, cauen coses, caus tu. No hi ha cap, a dalt de tot no hi ha cap que hi arribi sense problemes. I això és el que passa a la Champions. Fins i tot diria que quan ets a dalt o apropant-te a dalt, el camí a cada dia que passa és més estret i fa més pujada. I en aquest sentit, tot és molt més complicat. Però en aquesta edició de la Champions, i en el cas del Madrid, el camí estret o quan fa més pujada possiblement només l'hem vist a Dortmund, perquè pel que fa a la resta, a la lligueta, repàs. Davant del Schalke, millor no dic res. I finalment a les semifinals, quin bany. Així podrien descriure el camí de roses que ha estat pels blancs arribar a Lisboa. A tot això, jo en aquests darrers dies parlava d'una tecla, aquella que havia de tocar Guardiola o amb la que havia de donar Guardiola per donar-li la volta al resultat del Bernabéu. Però del que no era conscient, jo crec que més d'un tampoc, és del nivell al que pot arribar a estar aquest Madrid. I jo avui no seré dels que em posaré a criticar el Bayern ni a Pep Guardiola. Ahir ja em vaig despatxar durant el partit. Jo avui seré d'aquells que des de Barcelona haurien de deixar ben clar, malgrat a alguns els hi dolgui, que el Madrid olora a dècima, que el Madrid arriba a un nivell brutal a final de temporada, a un nivell d'equip campió. Excel·lent en tasques defensives i amb més perill que mai en el futbol efectiu, és a dir, aquell futbol que decideix partits sense miraments, sense cuinar gaire, a pilota aturada, al contraatac. Aquest futbol també és espectacle i Ancelotti ha trobat la recepta perfecta. Veurem què passa a Lisboa, veurem de fet qui és el rival que tindrà al davant el Madrid. Tant de bo, i això ho pensem molt, sigui l'Atlético, un equip que avui mereix tota la sort del món, un equip que avui mereix que l'esforç tingui la recompensa de viure un 24 de maig màgic a Lisboa. I atenció, perquè si passa a la final, no només estarà fent història, sinó que de ben segur li competirà a un grandíssim nivell, més del que es pensen alguns, al Madrid. Qui no se'n recorda de l'última final entre tots dos? Sí, aquell al Bernabéu, amb aquell gol de Miranda i aquell gran partit dels de Simeone. I és que, senyors, a mi la intuïció, lamentablement, em diu que la final és per un Mourinho versus Ancelotti. El desig de molts culers, de fet, també és que sigui el Chelsea el qui passi. Però jo sentenciaré que si hi ha un equip que li pot fer mal al Madrid, aquest és l'Atlético. De fet, si no fos pels matalassers, els blancs aquest any, sense fer sorolla, podrien fer-se tranquil·lament amb el triplet. Passarà això? Qui sap? Tant de bo que no. Ei, amics merengues, no ho dic pel Madrid, sinó ho dic perquè no pot ser que els de Simeone es quedin precisament aquesta gran temporada en blanc.
Posa't al dia de tota l'actualitat esportiva amb el Zona Mixta. Avui, el Zona Mixta...
Què tal? Bona tarda, benvinguts al Zona Mixta en edició de dimecres, dia 30 d'abril, on començarem un nou programa repassant els titulars més destacats del dia.
Tot seguit, com és habitual, coneixerem de què es parla avui a taula. Es parla d'aquesta, òbviament, classificació del Real Madrid per a la final de Lisboa i també es parla sobre el seu possible rival. Serà Chelsea, serà l'Atlético de Madrid?
Ho veurem. Tot seguit, després d'aquesta secció de taula, connectarem amb l'Ignacio Miguelez per conèixer l'última hora de l'Espanyol i també us aprovarem l'actualitat més immediata del Futbol Club Barcelona de la mà d'en David Serra.
I cap a 2:45 del migdia, temps de tertúlia com tots els dimecres. Avui ens acompanyarà el Víctor Malo, redactor del diari Gol, José Miguel Villarroya, del diari AS, i Rafa Riverso, de Tutosport i el Catenaccio.
I ja per acabar el programa, doncs repassarem l'agenda del dia amb aquells esdeveniments que encara tenim pendents en aquest dimecres, dia 30 d'abril. Ara sí, comencem.
Els titulars.
El Real Madrid posa rumb a Lisboa.
El conjunt blanc deixava ridiculitzat el Bayern de Pep Guardiola després d'imposar-se a l'Allianz Arena per un clar 0-4.
Els doblets de Sergio Ramos i Cristiano Ronaldo sentenciaven els alemanys i li permeten al Madrid tornar a una final de la Champions 12 anys després de la que van guanyar Glasgow el 2002.
Al finalitzar l'enfrontament, aquestes eren les paraules de Carlo Ancelotti.
Fue un partido perfecto, sobretot a la primera parte, donde hemos... defendido muy bien, más arriba, hemos preparado muy bien el balón parado, lo hemos hecho muy bien en los primeros dos goles fue a balón parado, y después el partido fue más fácil.
En canvi, Guardiola, òbviament, no parlava gens bé del partit i afirmava que havien jugat una molt mala primera part.
Quan juga malament, doncs aquestes coses passen contra rivals tan grans... Al final són dos gols a pelota parada, però un següent segon no hi ha joc. Quan tu jugues bé aquestes coses no passen, no et fan... Sempre estàs més atent, simplement. No hi ha cap altra raó que hem jugat malament. No hi ha altra, no ens hem passat la pilota, hem sigut molt excitats, no hem tingut... Volíem ficar gent a mig del camp, als laterals, però no ho hem aconseguit. I en un partit d'anada i tornada no hi ha opció contra cap equip del món, no només nosaltres.
El Madrid, doncs, que ja espera rival per a la final de la Champions League, una final que, insistim, es jugarà el proper dissabte 24 de maig.
Allà hi serà també l'equip vencedor del duel d'aquesta nit a Stamford Bridge. Recordem que avui, a partir de 8:45 del vespre, s'enfronten Chelsea i Atlético de Madrid.
Amb el 0-0 de l'anada, el conjunt blu intentarà apartar del somni europeu a uns matalassers que, de passar la final, es jugarien l'orelluda amb el seu etern rival de la ciutat, el Real Madrid.
Per al partit d'aquesta nit, Mourinho no podrà comptar ni amb Lampard ni amb Obi Mikel, però en canvi sí que hi seran Hazard, Peter Cech i Terry. Tots tres eren dubte, però ahir podien entrenar-se amb la resta del grup.
Pel que fa a l'Atlètic de Madrid, el Cholo Simeone només tindrà la baixa, això sí, molt important, de Gavi. Recordem que el capità va veure la groga al partit d'anada i ha de complir cicle de sanció.
Simeone parlava així dels estils que es veuran la cara aquesta nit a Londres.
No me ato de ninguna forma y respeto absolutamente cualquier situación que proponga el rival, porque es parte de este juego y por eso es bonito, ¿no? Porque si jugaríamos todos iguales sería aburrido.
I deixant ja davant de la Lliga de Campions, tornem cap a Barcelona per parlar de Barça i Espanyol.
Pel que fa a la darrera hora blaurana, apuntem que la primera plantilla barcelonista torna aquesta mateixa tarda als entrenaments.
Els del Tata Martino, després de gaudir de festa en el dia d'ahir, avui a les 6 de la tarda, tornaran a la feina per començar a preparar el partit de Lliga d'aquest cap de setmana davant del Getafe.
I en quant a l'actualitat blanquiblava, avui l'Espanyol també tenia dia de retorn a la feina.
Els de Javier Aguirre han tornat als entrenaments en una sessió a porta tancada a la ciutat esportiva esportiva Dani Jarque. Recordem que l'Espanyol s'enfrontarà aquest proper cap de setmana al Valladolid a Pucela.
Afegirem que en principi per aquest partit el tècnic mexicà no podrà comptar amb Estuani. Recordem que va ser expulsat davant l'Almeria per doble groga. Tot i això, hem d'apuntar que en el dia d'ahir l'Espanyol decidia presentar al·legacions al comitè de competició perquè li retirin la primera de les grogues.
Ja a la NBA, un agònic triomf a la pròrroga per 99-100 deixava els Memphis Grizzlies de Marc Gasol a una sola victòria de la classificació per a les semifinals de la conferència oest de l'NBA.
El de Sant Boi destacava sobretot en l'aspecte defensiu amb 11 punts, 15 rebots i 2 taps.
Per la seva part, els Chicago Bulls caien eliminats davant els Washington Wizards després de perdre la passada matinada 69-75 i consumar-se un contundent 4-1 en el global de la sèrie.
I mentrestant, Los Angeles Clippers, guiats per un estel·lar de Andre Jordan amb 25 punts i 14 rebots, derrotaven 113-103 als Golden State Warriors i estan a una victòria d'aconseguir l'accés a les semifinals de l'Oest.
Uns Clippers que precisament es quedaran sense la figura del seu actual propietari, Donald Sterling, després de que aquest hagi estat sancionat de per vida pel comissionat de l'NBA degut als comentaris racistes que va realitzar fa escassos dies.
En handbol, el Barça ja coneix el seu proper rival a les semifinals de la Final Four de Colònia. Serà el Flensburg alemany, equip que busca la seva primera Copa d'Europa.
L'altra semifinal la disputaran el Kiel alemany i el Vesprem hongarès, on hi juga precisament l'ex-laurana Laszlo Nagy.
En motor, tot és a punt al circuit d'Imola per l'homenatge que se li retrà a Ayrton Senna en el 20è aniversari de la seva mort.
El pilot brasiler, que va perdre la vida al revolt de Tamburello l'1 de maig de 1994, tindrà un monòlit dedicat a la seva memòria en aquell mateix indret que serà descobert aquest dijous.
I finalment, el Comitè Olímpic Internacional llançava l'alerta pel que fa a l'organització dels Jocs de Rio, que celebraran d'aquí 2 anys.
És gairebé una tradició que el COI posi en solfa a les ciutats organitzadores a mesura que s'acosten als Jocs, però en el cas de Rio hi ha qüestions que han qualificat de molt preocupants.
Cada dia de 2 a 3 del migdia sintonitza Zona Mixta amb David Casany i Marc Vila. A taula.
Vinga, va, que ja som a taula i avui no pot ser d'una altra manera. Aquells merengues que s'asseuen a dinar s'asseuen amb un somriure d'orella a orella perquè ahir van passar per sobre del Bayern de Pep Guardiola i, en fi, tenen l'opció, que feia molt de temps que no la tenien, l'opció d'estar a només 90 minuts de fer-se amb aquesta desitjada dècima.
Al final arribarà de debò,
sí.
Aquesta dècima...
I això que per aquí dèiem que no existia, però...
Sí, que era, doncs, una utopia.
Ahir ja sortia en una samarreta, Sortia, deien, a por la dècima. Veurem.
Es veu que aquesta samarreta la tenien feta des de la temporada 2003-2004.
No siguis dolent, que això és un fake, però bueno.
És un fake, és un fake. D'altra banda, avui també a taula es deu estar parlant d'aquest Atlètic de Madrid-Chelsea. La pregunta és clara. Qui voleu que sigui el rival dels blancs a la final de Lisboa?
Serà capaç l'Atlético de Madrid de jugar una final de Champions 40 anys després?
O seran Mourinho i el seu Chelsea qui tornin a jugar a la final de la màxima competició continental?
Quines sensacions teniu?
Va, qui creieu que en sortirà vencedor?
Com sempre, esperem les vostres respostes. Ja en tenim, de fet, alguna, tant a Twitter com a Facebook. Esperem, d'aquí una estona, quan estiguem en tertúlia, poder llegir alguna d'elles i, en fi, doncs, que també formeu part d'aquest programa tots aquells que participeu a les xarxes socials.
Així és.
Avui, amb una pregunta, jo de veritat, tu què en penses? Va, mullat, Marc. Qui vols que jugui aquesta final?
Que no la jugui el Madrid, és el que m'agradaria.
Sí, home, clar,
això és impossible, no?
Sembla que ja no em pot tirar enrere,
Més enllà de que és un just finalista el Madrid, amb totes les de la llei, ha passat per sobre del Bayern, del Borussia és el qui més va patir, i el Schalke, doncs, també va passar per sobre. Crec que són mereixedors de ser-hi, i crec que també és mereixedor de ser-hi per la proposta que està, doncs, exhibint aquesta temporada de joc, doncs, a l'Atlètic de Madrid.
Però qui t'agradaria? Et fies més del Chelsea, que pot ser més competitiu en una final?
Per experiència, sí. Per experiència,
veurem.
Sí. Però, esclar, és que és un partit i és igual la competició que sigui. Partido a partido.
Jo l'Atlético està on fire i crec que si arriba a la final és per guanyar-la, no és per fer el brètol. En fi, veurem què ens diuen a la tertúlia, també.
Estarem molt pendents,
també preguntarem això.
Avui amb en Víctor Malo, en Rafa Reverso i en José Miguel Villarroya. Són les 2:22, és moment per
pauseta,
fer una petita pausa. És per fer aquesta petita pausa abans de tornar ja amb l'última hora de l'Espanyol de la mà de l'Ignacio Miguelet.
Ha parlat Coloto, l'escoltarem.
I amb l'última hora del Barça, avui un dia tranquil·let, que ens ho explicarà en David Serra. Fins ara.
Digues la teva a facebook.com/FM Zona Mixta o al Twitter @Zona Mixta FM.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 7:45 a 8:15 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa Pericos 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 7:45 a 8:15 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestes Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Sport de Sòria Natural i Carretillas TR.
¿Que por qué apuesto siempre en goldenpark.es? Muy fácil. Es una casa de apuestas de aquí. Tiene todos los deportes. Es muy fácil hacer apuestas. Hacen promociones cada semana. Y si tienes alguna duda, te contestan al momento. Goldenpark.es. Regístrate ahora y consigue tu bono de bienvenida de 50 euros para jugar. Consulta las condiciones en nuestra web. Goldenpark.es. Deportes, casino, bingo, póker. La suerte te sonríe.
Este mensaje va dirigido a todas aquellas personas que notan que están perdiendo cabello. VR6 aporta los nutrientes que necesita el cabello para frenar su caída y conseguir que sea más fuerte y vivo. Descubra VR6 Definitive Hair y compruebe por qué en tan solo 6 meses se ha convertido en el producto líder del mercado para mantener la salud capilar. Miles de personas no pueden estar equivocadas. Cómprelo en www.vr6definitive.com o en parafarmacias del Corte Inglés. VR6 Definitive Hair. Definitivamente tu cabello te lo agradecerá.
Estoy enamorado de la sonrisa de Sandra.
No me extraña, cualquiera lo estaría.
¿Por qué lo dices?
Sandra es clienta de la clínica dental Planetarium y tiene los mejores tratamientos en ortodoncia y estética dental.
¿Sabes cómo puedo contactar con la clínica?
En la web clinicadentalplanetarium.com o en el 93-212-3969. ¿Qué? ¿Quieres ir tú también?
Claro, y a ver si Sandra también se fija en mí.
Zona Mixta, un programa de sports con pasión. Connexió blanc i blava.
Vinga, ens posem la samarreta blanc i blava, la de l'Espanyol, la d'un equip que no està acabant molt bé la temporada, però que, en fi, encara li queden uns quants partits i tant de bo ens donin alguna alegria d'aquí al final. Aquest cap de setmana jugaran contra el Valladolid i, òbviament, s'estan preparant per aquest encontre a Pucela i ens porta l'última hora de l'Espanyol, com sempre, el nostre company de Pericos Online, l'Ignacio Miguelez. Ignacio, molt bona tarda, buenas tardes.
Bona tarda, David, com estàs?
Molt bé, molt bé. Estem molt bé, potser no tan bé com l'Espanyol, però bueno, explica'ns si les cares ja són més d'alegria, si va millorant el tema i si fa millor pinta l'Espanyol d'aquest dimecres que ha tornat a la feina.
Alegria, alegria no hay, porque está claro que lo que único puede existir es producción, a pesar de que hayan pasado ya unos días después de aquella famosa derrota frente a Almería. Y si están alegres, al menos no deberían de transmitirlo de cara al público, porque sería vergonzoso. Al final el aficionado está indignado con la imagen. Hoy además hablaba Diego Coloto tras el entrenamiento, entendía al aficionado. Ellos también, digamos que les duele haber perdido de esa manera frente a Almería, porque analizaba esos 15 de puntos un punto de esos 15
correcto
posibles. Lo analizaba en un análisis global en el que decía que han dado la cara en todos los partidos, exceptuando quizás el del Sevilla, pero que el de la Almería era, digamos, la vergüenza, ¿no?, de todos, de haber dado esa imagen. ¿Y qué es lo que se busca cambiar este próximo fin de semana frente al Valladolid? Un punto importante para conseguir esa permanencia. Estoy harto de decirlo porque sí, desde que he hablado contigo en las últimas 4 o 5 semanas,
sí, sí,
he dicho que era partido importante el próximo para la permanencia. Esperemos que este de verdad lo sea y tranquilicemos a la afición, sobre todo, cambiemos esa imagen, como digo, bochornosa, que el propio sabe frente a Almería. Para ello, hoy, entrenamiento a puerta cerrada, así lo organizaba Javi Gallo, son todos los jugadores disponibles sin ninguna alteración, y como te decía al principio de esta conversación, Diego Coloto era el encargado de atender a los medios de comunicación, ha sido, mejor dicho, porque ya ha acabado la rueda de prensa en la que le tocó dar la cara.
Que en estos días hemos tenido algunas reuniones, hemos hablado, obviamente, el grupo ha hablado, el míster, y creemos que lo más importante de ahora en adelante, o lo que nos queda, es no dudar, ¿no? Estar convencido de lo que fuimos y de lo que somos durante todo el torneo y volver a tener un partido redondo y ganar el sábado en Valladolid, que es lo que buscamos y es lo que empezamos ya a trabajar esta semana.
Bueno, el que han començat a fer aquesta setmana és ja començar a pensar, en aquest partit de Valladolid, començar a pensar que s'ha de netejar aquesta imatge, ens ho deia el propi Coloto. L'Espanyol juga, Ignacio, dissabte a les 10 de la nit al Nuevo José Zorrilla, no?
Sí, correcto. Suerte que jugamos en mayo, porque si jugásemos en diciembre ya sabemos que es el estadio de la pulmonía y volverían los jugadores peor
sí,
de lo que están.
Sí, fa molt de fred a Valladolid.
Suerte que se juega en mayo y que no hará tanto frío.
Doncs bé, per preparar aquest partit suposo que demà tornaran a la feina els de Javier Aguirre.
Efectivamente, mañana entrenamiento en la sede deportiva, también lo harán el viernes, ese mismo día hablará Javier Aguirre, del viernes hablo, claro, hablará Javier Aguirre, dará a conocer la lista de convocados y por la tarde viaje a Valladolid, donde se hospedarán, se concentrarán, jugarán el partido el sábado y el domingo, en total dos noches en Valladolid, volverán.
Mm-hmm. Doncs bueno, estarem pendents de l'evolució del conjunt blanquiblau en aquests propers dies, abans de que viatgin cap a Pucela. Seguirem parlant aquí a la Zona Mixta. Demà és dia festiu, però divendres, com deia l'Ignacio, estarem molt pendents ja des de la Zona Mixta del que ens hagi pogut dir Aguirre en aquesta última sessió i també de la convocatòria de jugadors que s'emportarà cap a Valladolid. Ignacio, si no tenim res més, una abraçada ben forta.
Un abraço, David, moltes gràcies.
Cada dia de 2 a 3 del migdia, sintonitza Zona Mixta amb David Casany i Marc Vila. Connexió Blaugrana. Tot el camp
és un clam. Vinga, i ara falta d'un minut per 2:45 del migdia. És moment de conèixer l'última hora del Futbol Club Barcelona i ho fem un dia més de la mà d'en David Serra. David, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Marc.
Bé, avui els jugadors del Barça tornen ja a la feina, eh?
Exacte, avui tornen als entrenaments després de la jornada de descans d'ahir. Serà avui a les 6 de la tarda a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, ja pensant en el partit que jugarà el dissabte a les 4 de la tarda al Camp Nou contra el Getafe.
Mentrestant, ahir compareixia davant dels mitjans en un acte publicitari Neymar Júnior.
Neymar, que parlava en un acte publicitari, com dius, i explicava que ha estat una temporada d'aprenentatge de moltes coses, no? Perquè està en un país nou, un altre tipus de futbol i una situació totalment nova, però que això l'ha ajudat a créixer tant personalment com professionalment i creu que l'any que ve ho podrà fer millor. El davanter brasiler no descarta jugar l'últim partit de Lliga contra l'Atlètic de Madrid perquè espera estar recuperat de la lesió i comentava que s'havien d'esgotar totes i cada una de les possibilitats de guanyar el títol de Lliga abans de donar-lo per perdut.
Estic d'acord, tot i que sembli una cosa gairebé impossible. Per cert, parlant de tot, David, et pregunto per Neymar. Quina nota li posaries a la seva temporada de l'1 al 10?
Potser li posaria un 7.
Bé, doncs crec que jo també estaria a la teva línia. Canviant de tema, deixem de parlar de Neymar, però seguim parlant de Dani Alves.
Sí, perquè el llançament del plàtan a Alves al Madrigal el diumenge passat encara porta cua, i és que, a més de ser expulsat de per vida de l'estadi del Villarreal, la Policia Nacional va detenir ahir al vespre el jove de 26 anys que va llançar el plàtan. Va ser detingut per un delicte contra els drets fonamentals i llibertats públiques que recull el Codi Penal. I després de menjar-se el plàtan, Dani Alves ha rebut diverses propostes de marques de plàtans per promocionar el producte, però el lateral brasiler no ha volgut implicar-se en cap acció comercial, segons apuntava el Mundo Deportivo.
Doncs em sembla una bona idea, eh? Que Alves tampoc entri ara a treure en partit d'aquesta situació. És el més lògic, eh? Tot i que les marques publicitàries sempre tenen també aquest ull tan viu per buscar la situació idònia per treure'n també partit. Canviem de tema, David, i parlem d'un debut que es va produir ara fa 25 anys.
Doncs això, com dius, ara fa 25 anys i aprofitant que demà és festa, volia comentar que l'1 de maig del 1989 debutaven tant Tito Vilanova com Pep Guardiola al primer equip del Barça en un amistós a Banyoles per commemorar els 75 anys del club del Pla de l'Estany. El partit va acabar amb 2-6 i Guardiola va jugar la primera part i Vilanova la segona, per tant, no van coincidir al camp. A la mitja part, però, cal comentar que Cruyff, el llavors entrenador del Barça, li va dir al que llavors era juvenil, Pep Guardiola, que havia jugat més lent que la seva via.
Una frase cèlebre, que també ha recordat en més d'una ocasió el propi Guardiola, que ell es pensava que havia jugat molt bé i Cruyff li va dir contundent, això que comentes, que havia jugat més lent que la seva àvia. Una frase també que queda a la història, ja.
I tant, i en aquest partit també van jugar dos altres persones conegudes pel barcelonisme, com són Jordi Roura i Aureli Altimira.
Bé, molt bé. Doncs queda pel record aquesta dada, ja fa 25 anys d'aquests debuts, de Pep Guardiola, de Tito Vilanova, de Jordi Roura i Aureli Altimira, davant del Banyoles, per commemorar, com bé comentes, els 75 anys del Club del Pla de l'Estany. Ara, David, és moment perquè la premsa comenci a especular amb noms, comencin a sortir possibles fitxatges, nous entrenadors, fins i tot. És un dia, bé, unes dates ja propícies per començar a fer-ho.
Exacte, més el Barça, que no s'està jugant la Lliga encara, però ho té molt complicat, i els mitjans de comunicació comencen a treure noms i noms cada dia. Avui, tant el Mundo Deportivo com l'Esport destaquen el defensa de l'Atlètic Club, Aymeric Laporte, com a possible incorporació de cara a la temporada que ve. L'Atlètic, quan es vol fitxar un jugador de l'Atlètic, s'ha de pagar la clàusula de rescisió, i per tant el Barça hauria de pagar uns 36 milions d'euros.
Bé, veurem, aquests 36 milions d'euros, aquesta clàusula que té, si finalment la paguen o busquen una altra opció. I encara parlant d'especulacions, doncs ja s'ha anunciat també per diversos mitjans qui serà el nou entrenador la temporada que ve.
Exacte, i el programa de TV3 efectivament anunciava que l'escollit per entrenar el Barça la temporada que ve és l'actual tècnic del Celta, Luis Enrique, que evidentment ja coneix molt bé el club després de passar per la cantera.
Doncs sí. Bé, David, no sé si vols afegir alguna cosa més o ho deixem aquí.
Això és tot per avui.
Doncs molt bé, ens retrobem ja divendres, demà dia festiu, i ens escoltarem ja el divendres. David, una forta abraçada i gràcies.
Una abraçada.
Vinga. Bé, 2:34 minuts, fem una petita pausa i tornem ja amb la tertúlia d'aquest dimecres amb en Rafa Riverso, en Víctor Malo i en José Miguel Villarroya. Fins ara.
Zona Mixta, un programa d'esports amb passió.
Para rendir más, para sentirse mejor, prueba la gama de energéticos Fosprin. Fosprin de Soria Natural es un complejo vitamínico 100% natural que aporta a tu organismo la energía extra que necesitas. Fosprin, pídelo en tu herbolario y llévate de regalo un práctico neceser multiusos. Fosprin de Soria Natural. Tu energía al instante.
Restaurante para picar Zarco, un nuevo concepto de restaurante para picar de alta cocina y creatividad. Gran variedad en carta de vinos y cavas. Degusta los platos más elaborados para compartir. Foie mi-cuit caramelizado, arroz con esturión, tataki de atún, garbanzos con bogavante, cecina de león. Restaurante para picar Zarco cuenta con salones privados y menús especiales para grupos y empresas. Más información en zarcobcn.com. Zarco, en calle Urgel, esquina Buenos Aires. Tienes que venir.
Botemanía, te toca ganar.
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 Botemanía, 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 botemanía.
Botemanía, te toca ganar.
Juega con responsabilidad.
Estàs escoltant Zona Mixta amb Marc Vila i David Casany. La tertúlia del Zona Mixta.
Vinga, 2:36 minuts exactament per començar aquest temps de tertúlia ja al Zona Mixta de Ràdio Estel, i ho fem saludant en Víctor Malo, redactor del diari Gol. Víctor, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Escolta'm, tu que ets un culer, doncs, dels més...
De pro, que es diuen,
sí, del més sentiment. Avui és un dia difícil, per tots aquells que ens agrada el Barça després de la victòria del Madrid, i sobretot també la derrota de Guardiola.
Bueno, és difícil, però realment difícil és quan el Barça perd, no? Com ho has fet en alguns partits darrerament. Però bueno, al final, pues sí, sempre prefereixes que el Madrid no arribi a la final, que perdi abans. Però, escolta, tampoc és per tant, no? Jo he felicitat a tots els meus amics merengues i clar, és que és incontestable. Va ser una victòria fulminant i ostres, aquí es pot criticar una mica de Guardiola avui, no?
Sí, sí, exacte, veurem, amb esportivitat, sobretot.
Veurem si els nostres tertulians volen o no criticar a Guardiola, i jo crec que qui li és igual Guardiola, li és igual tot, només li importa al Madrid, és el José Miguel Villarroya, un gran merengue de pro, i que el podem llegir d'entre d'altres al diari i escoltar-lo a diverses tertulies. El saludem ja i, de fet, el felicitem a la vegada, hola y felicidades, señor José Miguel Villarroya. No sé si le tenemos que hablar de usted hoy.
No, hombre, no hace falta. Buenas tardes.
Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Y ya era hora, supongo.
Bueno, ya era hora llegar, después de 12 años llegar a la final. Durante muchos años caíamos en octavos, después hemos estado 3 años en semifinales. Y ahora, pues bueno, pues estamos contentos, no se ha ganado nada todavía, pero bueno, estamos un paso más cerca de conseguir la décima, ¿no? Uh-huh.
Que existe, existe.
Años. Sí, sí, llevamos muchos años detrás y bueno, es una... La tenemos más cerca.
José Miguel, cuando os hacían o os hacen la broma esta de que la décima no existe, ¿qué, cómo respondéis?
Que nosotros tenemos 9, por eso podemos aspirar a 10.
Bueno, buena resposta, buena resposta.
Sí, de fet, és el club que està més a prop de guanyar la dècima, això ho hem de recordar. Abans de seguir, saludo també en Rafa Riverso, de Tutosport, i el catinacho.es. Rafa, molt bona tarda.
Bona tarda a tothom.
No sé si nota certa eufòria desmesurada també entre els madridistes, ara que ja han arribat a la final. Ahir vèiem ja samarretes de a por la dècima, no sé si això creus que és una mica desmesurat.
Bueno, la verdad es que las ganas son tantas que era normal esperarse una reacción de esas, como decía Guardiola, que también no creo fuese verdad que Madrid
ya la había guañado,
la habían ganado y todo esto. Bueno, la verdad es que yo lo que creo es que a los culés un poco de daño la derrota de Guardiola tiene que hacerle, porque si el fin de ciclo ha llegado ayer. Porque perdió el Barça, que posiblemente no va a ganar nada de títulos este año. Guardiola perdió de una manera un poco particular. Falta solo que no gane España el Mundial. Si no gana España el Mundial, el fin de ciclo es total.
¿Y empieza el ciclo de el Madrid?
No, empieza otro ciclo. Lo normal era que un ciclo se protrajera por más años, que llegase a los 10, a los 15 años. Esto no suele pasar.
O sigui, el ciclo del tiqui-tac, digamos así, ¿no? Exacto. Para Guardiola, el Barça, España...
Exacto, porque se vio también que la manera para facilitarle las cosas al Madrid es jugarle de tiqui-tac. De hecho, no me acuerdo en los últimos 2 meses un partido que el Madrid ganó de manera tan fácil.
Víctor, què et va semblar el partit d'ahir? Parlaves de Guardiola, culpa del Bayern, sort pel Madrid per aquests 2 gols amb els que es troba pilota aturada. Quina lectura fas del partit, Víctor?
Ostres, jo crec que el Madrid ahir sí que va ser molt superior, no? Va fer un plantejament com s'esperava, una mica la defensiva, però aprofitant aquesta velocitat endiablada que tenen els davanters del Real Madrid. I jo el que sí que criticaria una mica el plantejament de Guardiola, que jo no acabo d'entendre com no ha fet jugar a Mario Götze ni a l'anada ni a la tornada, no? Jo crec que aquest jugador, que va costar 37 milions, era la gran aposta dels dirigents del Bayern. Pel que tinc entès, no era fitxatge de Guardiola, llavors ell no li ha acabat de donar aquest punt de confiança, però a mi em sembla que era potser el migcampista més creatiu, més habilidós, que podia portar aquest punt de màgia defensiva que potser no tenien tant Kroos i Müller, no? Müller sí que és un davanter molt perillós, molt ofensiu, un migcampista davanter, però jo crec que faltava potser una figura d'aquesta referència, d'aquesta habilitat. I no sé, a nivell de ganes, jo crec que el Madrid es va menjar el Bayern i és que no, la lectura és molt senzilla en aquest cas, no? És incontestable la victòria del Madrid.
I per tant, José Miguel, et pregunto a tu ara, aquí Ancelotti, quines conclusions en podem treure? Perquè ha estat molt criticat durant tot l'any Ancelotti, però ahir també, bé, més enllà del partit d'ahir, tota l'eliminatòria davant el Bayern, l'ha sabut llegir a la perfecció.
Sí, bueno, Ancelotti se le ha criticado porque es cierto que la temporada no empezó bien. Es decir, hay que recordar que el Madrid llegó a estar a 8 puntos detrás del Barcelona. Y la verdad es que hasta la final de la Copa del Rey es cierto que partidos claves el Madrid no había ganado ninguno, ¿no? Y eso pues había generado una serie de dudas. Yo creo que las dudas las ha despejado con la final de la Copa del Rey y la eliminatoria con el Bayern de Múnich, que todo el mundo daba por favorito al Bayern y que nos iba a golear, pues no nos ha goleado y no nos ha metido ni un gol. Yo creo que sale muy reforzado, con la idea. Yo creo que al final él ha puesto la idea que quería jugar, que era un 4-4-2, pero yo no comparto la teoría de Víctor de que ayer salió el Madrid defensivo. Yo creo que el Madrid salió presionando muy arriba, al Bayern le costó mucho sacar la pelota desde atrás, el centro del campo del Madrid controló perfectamente el centro del campo del Bayern, y es más, hubo momentos en que el Madrid tuvo más posesión en la segunda parte, por ejemplo, que el Bayern de Múnich. Es decir, yo creo que el Madrid, es cierto que los dos primeros goles son a pelota parada y el tercero es un contragolpe, pero bueno, eso cuenta, y yo al Bayern en ningún momento, es decir, yo ayer fue, y no por presumir ni subirme arriba, pero yo que incluso he estado en Múnich por tema de trabajo, viendo eliminatorias de Champions, donde lo hemos pasado muy mal, yo ayer fue la eliminatoria con un Bayern de Múnich, que bueno, en el cómputo global, que más tranquilo he estado.
¿Te llegó a decepcionar el Bayern?
Sí, yo creo que el Bayern me decepcionó. Yo he visto muchos partidos del Bayern, porque en otras cosas sigo la Bundesliga. Y es cierto que, bueno, yo creo que la baja de Thiago sí que les ha afectado mucho, porque faltaba ese jugador que hace el último pase. Pero es cierto también desde que al Bayern ya en la Bundesliga, si algún equipo le presionaba arriba, ya le costaba. Y desde que ganó la Liga, que coincidió con la baja de Thiago, el Bayern de Múnich lo ha pasado mal. Y con el Manchester United, que también seguí la eliminatoria, el Bayern ya no jugó bien. E incluso en el partido de los dos partidos se adelantó el Manchester United y le costó mucho al Bayern remontar esa eliminatoria.
Yo le voy a preguntar al Rafa, precisament, si aquest Bayern de Múnich, des que va guanyar la Lliga, li ha perjudicat el fet de ja no competir en aquest dia a dia. En canvi, el Madrid sí que ha hagut de competir setmana rere setmana i ha arribat en forma a nivell competitiu, perquè cada setmana havia de competir el Bayern ja fa molt que no competia.
Claro, aquí hay varias teorías. Hay que ver si jugar cada tres días a nivel mental seguro que ayuda más. Pero el sueño de cada entrenador es poder preparar un partido a la semana pudiendo entrenar. Porque claro, si juegas cada tres días tienes que viajar, dos días son de viaje si no puedes entrenar en el campo. Eso depende. Yo estoy preocupado por Guardiola porque ahora tiene la final de la Copa de Alemania con el Borussia. Y el último Borussia que vimos parece bastante estar mejor que el Bayern.
En el último partido de Liga que se van a enfrentar Bayern y Borussia, va a ganar el Borussia 0-3. Por tanto, también de unido.
Y claro, no ganar tampoco la Copa de Alemania en una final con el Borussia Dortmund podría ser un
problema. Y yo te hago una pregunta, Rafa.
Que le ganó la Supercopa, recordemos.
Sí, también es verdad. A inici de...
Se metió 5-2.
A inici de temporada. Entre el que està dient ara el Rafa de les sensacions i les bromes que un veu a internet de i a mi me gusta, amo el balón, sí, però jo tuve la possessió, aquestes bromes que s'estan fent de Guardiola, et preocupa el futur de Guardiola i molt en el Bayern de Múnich, Rafa? I us ho pregunto també als tres tertulians. No és el seu lloc?
No, yo creo que sí, yo creo que seguirá sin problemas, porque Alemania no es ni Italia ni España, tiene más paciencia. Lo que decía el otro día Enkes en Canal Plus en la entrevista, decía que lo más importante para ellos es ganar la Bundesliga. Una vez ganada la Bundesliga, luego lo que viene es demás. Está claro que querer repetir el triplete otro año no era posible, pues si ganara la Copa de Alemania habrá ganado 3 de 4 con el Mundial, claro. Y, a ver, todo no se puede ganar. Lo mismo que decíamos con Guardiola, si tan grande fue aquella etapa, era impensable que se podía repetir cada año y año tras año. Y lo mismo será con el Bayern.
Víctor, ¿crees que Guardiola pot estar la corda fluixa?
Oye, yo creo que es difícil. Estoy bastante de acuerdo con lo que dijo el Rafa. Alemania esperan las cosas con más calma, tienen paciencia y han apostado muy fuerte por Guardiola. I en principi jo crec que sí, que li donaran confiança. Però sí que és cert que, clar, es pot entendre una derrota a Champions, a semifinals de Champions. El que no es pot entendre és una eliminatòria perdent per 5-0 contra el Real Madrid. Un equip que se suposa que era el clar favorit, no? Tu pots perdre, però influeix molt la forma de perdre. Ja fa temps que Rasmussen Bauer, president d'honor del Bayern, fa avisos a Guardiola, no? Havia fet 3 avisos i no sé si avui n'ha fet un altre, però segur que el farà, el quart avís, no? I aquest pot ser més contundent. jo crec que Alemanya no acaba d'agradar del tot l'estil Guardiola. Sí que és cert que s'ha guanyat la Bundesliga, però i també estic d'acord amb el que dèiem abans, no? L'haver guanyat tan ràpid la Bundesliga sembla que, no sé si ha sigut per una càrrega física extra, però sembla que sí que s'han destacat els jugadors i no han arribat, és evident que no han arribat en forma. Llavors, no crec que li treguin la confiança del tot al Guardiola, però ara em dona la sensació que se'l miraran més amb lupa, perquè és evident que el seu equip ha fet el ridícul.
Sí, sí. I el José Miguel, el que li vull preguntar, també sobre Guardiola, ell que és merengue i que Guardiola ha estat la bèstia negra en aquests darrers anys per al Real Madrid, és si us alegreu de veure Guardiola en aquesta situació. Sí que és veritat que mai ens agrada una persona que ho estigui passant malament, però és que Guardiola us ho ha fet passar molt malament durant forces temporades.
Bueno, ya con el Madrid ya se lo hemos pasado mal a Guardiola. Hay que recordar que nos proclamamos campeones de liga en el Nou Camp ganando aquí. Es decir, que ya Guardiola sabe lo que es perder con el Madrid.
Sí, però últimament era al revés, ¿eh? Y ahora sí. Li heu tornat la jugada, ¿no, José
sí,
Miguel?
Sí, lo que pasa es que es cierto que no la habíamos ganado con esa, digamos, claridad, ¿no? De un partido de... Hombre, es una alegría.
Sacáis más pecho, ¿no?
No, más pecho no, sino simplemente es una alegría añadida. Es decir, simplemente además creo que el día anterior al partido hizo unas declaraciones que recordaba más a Mourinho que a Guardiola, que quería, que siempre daba esta imagen de señorío y demás, porque empezó a decir cosas que no sé dónde las leyó, porque yo que escribo en un periódico, digamos, de Madrid, en ningún momento dijimos que estábamos clasificados y que habíamos ganado la Champions, porque otras cosas lo que hablábamos todos es que había que ir con cuidado porque no nos fiábamos del partido en Múnich, quien, digamos, fueron más mourinistas en este caso fue Guardiola y el presidente del Bayern, Rummenigge, que dijo que iba a arder Múnich. Uh-huh. Supongo que debió arder ayer noche, pero por otra cosa, no por no por el juego del Bayern, ¿no? Uh-huh. Sí, y cuando en cuanto al futuro de Guardiola, hombre, a ver, le está criticando gente que ya no quería que lo fichara el Bayern. Hay que recordar que Beckenbauer y Matthias Sammer, que son dos de los cuatro que más mandan en el uh-huh. club, no querían que viniera Guardiola. O sea, Guardiola le protegía a Rummenigge, lo fichó Rummenigge y Uli Hoeneß. Uh-huh. Hay que recordar que Hoeneß dentro de poco va a ir a la cárcel.
Sí.
Por los temas de dinero, con lo cual ahí se queda solo con Rummenigge. Yo creo que si gana la Copa, pues bueno, pero si la Copa la pierde con el Borussia, veremos qué pasa. No creo que lo echen, pero desde luego que sí que le van a pegar un toque de atención bastante importante, porque ni gusta cómo juega, aunque dejen que diga que la Bundesliga es lo importante. Hombre, también los dirigentes alemanes saben que la Bundesliga es lo que es y que lo normal es que el Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund sean los dos que se peleen la liga, y tal como estaba el Borussia este año, sobre todo en la primera vuelta, es normal que el Bayern ganara la liga, sin quitarle que el Bayern ha jugado muy buenos partidos de fútbol, porque yo he seguido prácticamente todos los partidos del Bayern y ha jugado muy bien, sobre todo a principios de temporada.
Rafa, et pregunto ara tu sobre la final ja de Lisboa. En principi, el Madrid ha de ser favorit, sigui qui sigui el rival, però no tindrà Xavi Alonso, serà una baixa molt important. No sé qui creus, si el propi Ancelotti canviarà el sistema per encabar-hi un 4-3-3 amb Illar, Isco i Di María, o fins i tot Modric. No sé, com creus que s'afrontarà aquesta baixa a la final?
Yo, primero de todo, creo que Ancelotti espera que en la final esté el Chelsea. Porque en este momento el Atlético ha demostrado que le sabe jugar al Madrid, y el Chelsea, en cambio, no creo que sea tan poderoso para poder ganar al Madrid. Claro que la baja de Xavi Alonso va a ser importante, pero al mismo tiempo será la hora de la verdad para Ancelotti, que hace 4 o 5 meses, cuando volvió Xavi Alonso, dijo que había encontrado al final su equilibrio, el punto que quería. Claro, ahora, como el Barça no puede ser Messi dependiente o el Madrid Cristiano dependiente, también el Madrid no puede dejar de jugar bien o de ganar por un solo jugador. Dicho esto, la baja es fundamental y la verdad, un poco de tontos. Porque la entrada, hacer este tipo de entrada de un jugador tan y tan experto como Xavi Alonso es de cuatro. Uh-huh. Es de cuatro, la verdad. Es que yo creo que El Madrid es favorito, pero las últimas tres semifinales que jugaba dos de favorito contra Bayern y Borussia las perdió. La única que jugaba que el favorito era el otro la ganó.
Veurem què acaba passant en aquesta final. Víctor, no sé, tu a qui prefereixes, si a Mourinho o a Simeone, al Cholo Simeone?
Bueno, la veritat és que els dos enfrontaments tenen molt de morbo, no? Jo personalment m'agradaria que passés l'Atlético, perquè jo crec que estan fent una temporada impressionant i podrien posar la cinta sobre del pastís, no? Jo crec que s'ho mereixen més que ningú aquest any. Però també penso que seria més fàcil pel Madrid guanyar l'Atlético que no el Chelsea. I realment, com a culer, pues, el que tinc clar és que no vull que guanyi el Madrid, no? La dècima. Llavors, crec també que una final Chelsea-Madrid seria la final del morbo. Està assegurada la polèmica, els creuaments de l'acció... I, a més, té un morbo afegit, que és que juga a Lisboa, juga a Portugal.
A casa de Mou.
Llavors tenim a Mourinho com a màxim representant del Chelsea i figura emblemàtica a Portugal, i a Cristiano Ronaldo, màxim representant del Madrid i figura també impressionant a Portugal. Llavors, bueno, sembla que bulliria tot, no? Sembla com que estigui escrit així un guió bastant... Podria ser maquiavèlic, fins i tot, segons el que passés, no?
José Miguel, Mourinho o Simeone, ¿a quién quieres que le dé la mano a Ancelotti antes de que empiece la final?
A mí me da igual. No, creo que no podemos elegir. Yo tengo la impresión, desde que empezó la temporada, de que tenemos que enfrentarnos a Mourinho este año, con lo cual creo que va a pasar el Chelsea. Es una impresión.
Comparto tu intuición.
Entonces, pues bueno, lo que pasa es que me imagino que para los culés será muy triste tener que rezar a San Mourinho para que le salve de la décima, ¿no?
¿Cómo ha cambiado todo, de un año para el otro?
Con lo cual ahora imagino que habrá que ponerle velas con la foto de Mourinho y a ver si Mourinho, ya después de que San Pep no os ha podido salvar, pues a ver si San José Mourinho pues os salva de que gane la décima.
Al Víctor no sé si seria capaç d'arribar a posar això de l'espelma que ens comenta en aquest cas el José Miguel.
Perdona?
Si series capaç d'arribar a posar una espelma per Mourinho, si passa a la final.
Home, aviam, realment no, ni em fa gràcia que guanyi Mourinho ni m'agrada que guanyi el Madrid. No posaria per espelma, evidentment, però si he d'escollir prefereixo que la guanyi el Chelsea, no?
Ens encomanem a Fernando Torres, Víctor. Ens encomanem a Fernando Torres i a Azpilicueta.
El niño.
Recuerda que no l'ha marcat nunca un gol a Casillas.
Oh, aquesta és una altra, I Casillas, de fet, serà el porter de la final. Per cert, a les xarxes socials també hem preguntat a qui preferien i hem tingut alguna resposta. Per exemple, llegeixo la del Francesc Bojoret, que ens diu que el Chelsea i que el gran mite del Madrid els hi guanyi a la final. Suposo que es deu estar referint a Mourinho.
El mito per alguns madridistes. No és un mito del madridisme.
Bueno, per alguns, segons...
Però no és un mito del madridisme.
Bueno, doncs queda clar. En aquest cas, pel José Miguel no és un mite. I després el Carles Barberán ens diu que l'Atlético i que guanyés la final. Jo crec que aquest desig una mica, Rafa, aquí a Espanya, a Catalunya en general, ja que el Barça no ha arribat i l'Atlético sí que hi és i està fent aquesta temporada, el té una miqueta tothom, no? Aquest desig de que l'Atlético avui superi el Chelsea i pugui ser campió d'Europa.
Sí, la verdad es que sería muy triste que el Atlético este año no ganara nada. De hecho, ya tiene la liga casi hecha, con dos victorias ya vendría aquí a recibir el pasillo y esto hace unas semanas parecía imposible. Pero claro, esta noche va a ser muy difícil, va a ser muy difícil. Yo, como dije, que el Atleti yo creo que es más un hueso más duro a roer para el Madrid. Creo que esta noche el Chelsea es un poco favorito. Está más, a menos que el Atleti no salga los primeros 15 minutos como hizo con el Barça. Porque claro, si es este Atleti del que estamos hablando, yo creo que ese Atleti le puede ganar al Chelsea. Pero en todo el partido veo el Chelsea un poco favorito. Espero equivocarme.
Víctor, quina prelectura del partit d'aquesta nit podem fer? Què t'esperes a Stamford Bridge?
Autobusos de Mourinho?
Dos, doble pis, com els de Londres.
Jo estic completament d'acord amb el Rafa i m'ensumo el Mourinho a la final. No? Juga a Stamford Bridge i Mourinho ja sap jugar aquesta mena de partits. al Calderón ja es va veure que l'Atlético ho va intentar amb Chelsea, però no era capaç, no li sortien les idees, precisament perquè l'Atlético no és un equip que tingui moltes idees quan li donen la pilota, no és un equip que sap defensar i sortir a la contra, el Chelsea fa el mateix, i aquí, ostres, jo crec que el Mourinho sap portar perfectament aquesta mena de... L'única esperança que tinc amb l'Atlético és que tenen aquesta màgia, que és una màgia que es té en ocasions comptades, que pot donar aquest punt de sort com vam tenir el Barça amb el primer any de Guardiola, no? Amb l'Iniesta, amb Stamford Bridge, no? Aquesta màgia dels equips guanyadors, aquell any tenen el punt de sort, doncs podria ser que els conduís a la final. Mm. Però amb el partit sobre la taula, amb tot el que hem vist, té pinta de que Mourinho ho té controlat i sabrà portar-ho cap al seu terreny.
Bé, per anar tancant, al José Miguel li fem una última sobre el partit d'aquesta nit. La intuïció et diu que és el Chelsea, però el cor no et diu que hauria de ser l'Atlético de Madrid, de veritat, encara que siguis merengue.
Bé, yo creo que el Atlético de Madrid ha hecho una muy buena campaña, tanto en Champions como en Liga, sin tener el presupuesto ni los jugadores que tiene el Madrid o el Barcelona. Entonces, hombre, por el lado, digamos, sentimental, y aparte, como yo no vivo en Madrid, pues no le tengo tanta manía al Atlético, ¿no?, como le tienen los madridistas.
Sería bonito, ¿no?, una final
sería
Atlético
bonito,
Madrid.
Sería bonito, pero la razón me dice que Mourinho estos partidos los controla a la perfección.
Bueno, doncs veurem.
Salvo que el Atlético de Madrid marque un gol muy pronto y tal, yo lo veo tal. Además, sería muy triste para los barcelonistas que tengan que restar a Mourinho
y encima
nos den la Liga en el último partido.
Sí, seria trist també que Mourinho els guanyés la dècima.
També, seria muy triste. Seria muy triste que no gane la dècima a Mourinho, però d'entrada ja seria triste per los culés tener que restar a Mourinho y que el último partido de Liga nos deis la Liga.
Esperen que no. José Miguel, un abrazo bien fuerte, enhorabuena por estar ahí cerca de la dècima.
Muchas gracias.
Víctor Malo, moltes gràcies a tu també. Ens seguim escoltant i et seguim llegint al Diari Gol. Una abraçada.
Perfecte, moltes gràcies.
I el Rafa Riverso, com sempre, gràcies aquí als estudis de Ràdio Estel, com sempre, no ha fallat.
Bé, moltes gràcies a vosaltres.
Bé, deixem aquí, tornem ja divendres. Demà dia festiu, que vagi molt bé, i ens retrobem aquí als Una Mixta de Ràdio Estel.
Que passi l'Atlético, adéu.